Bueno, si us sembla, comencem la segona part de les tres que tenim previstes en aquesta sessió. El que volíem ara és aterrar, hem fet una reflexió teòrica, conceptual, sobre què vol dir el paisatge cultural i què vol dir el patrimoni cultural immaterial. I ara estaria bé passar de la reflexió, de les idees, a la concreció. I per això us plantegem una mena de viatge virtual, una mena d'itinerari, per diversos punts del territori, de la geografia catalana, amb persones que ja des de fa temps estan intentant respondre a aquesta pregunta. De quina manera podem construir, formular experiències i productes basades en el patrimoni cultural i natural? I com podem integrar el paisatge cultural dintre de l'oferta turística del país? Tot això en un context de canvi, de transformació probablement del model turístic, i amb el rerefons de les transformacions, que ja veurem si són conjunturals o estructurals, de la pandèmia i de la inestabilitat política. Amb tot això us hem portat 5 persones, jo les aniré presentant una per una i a mesura que les vagi presentant li formularé doncs, la primera pregunta i així els anireu coneixent i a partir d'aquí iniciarem el diàleg. En primer lloc, doncs, tinc aquí al meu costat el senyor Eduard Llorà, que és alcalde de les Planes d'Hostoles i que té una llarga tradició en la gestió i en la conceptualització del turisme a la comarca de la Garrotxa. I m'agradaria començar així, no? Plantejant ja des del sector públic, aquí hi ha sobretot representants de la gestió privada, però des del sector públic d'un entorn com el de les Planes, quines són les eixos de la política turística del vostre municipi? I jo crec que també ens agrairíem un accent o una petita referència a l'acció pionera que esteu portant a terme a les Gorgues, no? Com a una planificació sostenible, jo penso que modèlica. Eduard, benvingut, gràcies.
Gràcies. Bé, nosaltres explicar una mica que quan comencem amb tot aquest itinerari de tot el que hem acabat fent de regulació de l'espai natural i de conservació de l'espai natural de les Planes, ens ve una mica vingut per una situació que explota, que inicia amb molta intensitat el 2015, amb una afluència molt important de gent. Abans hi havia alguna reflexió que deien el patrimoni l'acaba decidint una mica el que la gent, no l'acabarà decidint. En el nostre cas, el patrimoni ho va decidir molt la gent amb una afluència massiva cada estiu de visitants, que convidava doncs, a que tinguéssim un conflicte amb els propis vilatans del municipi i que, per tant, la convivència entre uns i altres es fes molt, molt difícil i on l'Ajuntament havia de prendre una decisió de com començàvem a limitar la visita en aquests espais. A la vegada també enteníem que havíem de preservar aquest entorn, perquè quan estàvem parlant d'uns 800.000 visitants diaris en aquest espai natural, evidentment, els que heu estat en un gorg com el dels Burgent, teniu present doncs, que és un espai molt limitat, que és un espai petit, i que per tant doncs, aquesta afluència de visitants el que podia fer era un dany irreparable en aquest entorn i en l'ecosistema que es generava. I per tant enteníem que havíem d'intentar caçar les dues coses. Primer, que els veïns del municipi no perdessin aquest espai com un espai on en poguessin disfrutar. Segona, que els visitants poguessin també disfrutar d'aquesta visita amb més qualitat del que havíem vingut fent en aquells moments. I a partir d'aquí també pensar i sobretot posar-ho davant de tot la preservació d'aquest espai natural. Per tant, el que fem en aquell moment és limitar el número de persones que poden entrar diàriament en aquest espai natural en funció de l'impacte que genera en el propi espai. Per tant, comencem a posar indicadors, comencem a fer les primeres mesures de quina és la qualitat ambiental d'aquests espais, els quals en aquell moment i conceptualment dèiem això ens ha de limitar, això ens ha de donar el número d'afluència de gent que podia venir a casa nostra. I així ho fem. I ara que ja portem una trajectòria de 4-5 anys, doncs el que podem dir és que aquest número que en aquest moment es fixa en 200 persones diàries màxim per dia, doncs podem dir amb la boca gran que la conservació de l'espai natural s'està portant a terme bé, s'està conservant bé i que els indicadors, aquests petits indicadors, que després doncs, l'Ivet, que està a la següent taula, doncs, us podrà explicar doncs, quins indicadors i us podria explicar molt millor com ho fem, doncs, realment ens està donant que no hi ha diferència entre aquells espais que vam protegir de manera que ningú els conegués, que no us diré on són perquè ningú de vosaltres tingui la tentació d'anar-hi, no hi ha diferència amb aquells altres espais que sí que hi ha una afluència turística important i que a través d'aquesta regulació s'ha limitat. Després ja parlarem, suposo, de per què fem pagar, per què, quina és l'actuació que fem. Jo crec que una mica, doncs, és una reflexió que va una mica més enllà, però bé, com a inici per explicar-vos, doncs, tota aquesta evolució, sí que em semblava que aquests tres elements, la gent local, la gent de fora i l'espai ambiental, que és el principal que havíem de protegir, ho hem regulat d'aquesta, doncs, forma.
Moltes gràcies, Eduard. Bé, una de les formes de posar en valor el patrimoni és mitjançant el guiatge, no? Persones que són capaces de transformar un concepte en un producte. I per això hem pensat que seria molt, molt escaient que ens acompanyés avui la Sandra Bisbe, que és una persona, és una guia oficial, guia titulada, que porta molts anys dissenyant i redissenyant productes arreu i darrerament especialment a l'entorn de l'Empordà. Tu, Sandra, sobretot fas productes molt singulars, no? Has treballat temes de la guerra de l'arròs, de Carmen Amaya, de les rutes marineres. Explica'ns una mica quina és la teva concepció a l'hora de generar un producte, quins són els ítems que tens en compte i quins són els resultats que hi obtens. Una mica més a prop.
M'acosto una mica més. Està. Vale. Doncs una mica jo quan vaig començar fent de guia va ser el 96 i treballava per aquí la província de Girona, principalment la capital, però jo era de l'Empordà i el 2010 me'n vaig donar compte que jo tenia un territori preciós i que el que valia la pena és, doncs, explicar el meu territori. Jo allà era anfitriona d'aquest territori, allà podia explicar coses que altres guies no podien explicar i, per tant, a partir d'aquí vaig començar a crear les meves pròpies rutes. S'ha de dir que una cosa que em va fer gràcia a vegades que parlen, doncs, que els turistes no volen fer turisme, no? Allò que... doncs a mi em passava una mica el mateix. Jo deia que era guia cultural, no guia turística, perquè d'alguna manera el que intentava és diferenciar-me una mica d'aquesta visita típica que pots fer una visita estàndard en qualsevol lloc, i el que intentava és fer una visita profunditzada, amb molt de contingut, en què la gent d'aquí del territori o gent que ve sovint aquí, doncs, trobés, doncs, quelcom més, que no tingués que anar a optar al sol i platja, no? Que pogués fer alguna cosa de més interès per ells. I llavors també ho basava molt en vincles familiars i vincles de territori. Jo era de l'Empordà, hi ha molta història al darrere de la meva família que utilitzava i que utilitzo per donar a conèixer una història col·lectiva, una història de poble, però a través de les vivències familiars, a través de vivències pròpies, no? De familiars o de gent molt propera. I d'aquí ha nascut una mica la ruta aquesta última, de la ruta negostronòmica, arrossars i vinyes de Pals, que a més el que hem fet és ajuntar-nos, doncs, a tres persones, tres dones, que hem intentat, doncs, oferir, doncs, un producte molt més acabat, molt més acabat, en el que intentem, doncs, acompanyar la gent, arropar la gent des del principi al fi de l'activitat. És una experiència, hem passat d'oferir només una visita guiada a intentar d'oferir una experiència en el que, doncs, comencem el camp i acabem a la taula, en què intentem, doncs, que es visquin amb els cinc sentits aquella experiència, veure un paisatge fantàstic i llavors posar-lo en boca, tant a nivell, doncs, d'un plat com també, doncs, de vins, que mariden amb aquests plats. No sé si vols, ho deixem aquí.
Sí, ja tenim oportunitat d'anar estirant del fil. En tercer lloc tenim la Laura Canalias, que ella és doctora en història, però al mateix temps és responsable de Cantrona. Ens agradaria que ens expliquessis, sobretot que ens expliquessis en ell, què és Cantrona, que està a la Vall d'en Bas, i el paper que està jugant en la creació i en la conceptualització de nous productes de caràcter cultural. I també si ens pots fer alguna menció d'alguna iniciativa que jo penso que és especialment innovadora, com ara, bueno, triar-la tu, però a mi particularment em crida molt l'atenció les dones de la vall i especialment el Som Vall Bas, no? Aquesta idea etnogràfica que esteu portant a terme a la vall. Ens pots explicar una mica què és Cantrona i què esteu, quines són les iniciatives que esteu portant a terme en aquest espai?
Sí, i tant. Cantrona és un espai polivalent, és com una mena de centre cívic que trobeu just al bell mig de la vall d'en Bas, i allà hi tenim un espai expositiu permanent en què expliquem aquest vincle de cultura i natura. Només d'entrar en aquest espai hi ha un audiovisual en què posem en valor el silenci. L'audiovisual no està locutat, només es sent el so de la natura, l'aigua, el vent, i llavors es van introduint les campanes dels campanars, que hi entra la cultura, les fonts, les trobades a les fonts. Intentem jugar una mica amb tots aquests elements del territori per fer adonar a la gent que quan entres a la Vall d'en Bas és un espai precisament natural en què el silenci és un patrimoni. I llavors, quan entrem a la natura, quan entrem al bosc, hi hem d'entrar d'una manera respectuosa. No? Llavors, només d'entrar a l'equipament ja és aquest missatge el que volem donar. A part de tenir aquest espai expositiu pels turistes, nosaltres també desenvolupem projectes. He portat, per exemple, aquest conte. Val? Aquest conte es diu El secret de la vall. El secret, a través de diversos animals que surten en el conte, és que s'ha de protegir, s'ha de respectar la natura. Per què vam fer aquesta edició? Perquè també com l'Eduard tenim una zona de gorgs, que també ens trobàvem aquest problema de sobrefreqüentació, i vam pensar què podem fer, no? Necessitem educació ambiental, i una de les accions que podíem emprendre doncs, era la gent que ens visita doncs, que pugui adquirir aquest conte, i a través dels infants els adults ho expliquen, però ells també ho interioritzen, de que hem d'anar a la natura a través del respecte. Més enllà de la natura, també col·laborem amb diferents entitats. Una d'elles és el Memorial Democràtic. Tenim una ruta que posa en valor tota la història dels maquis que es van amagar a la Vall d'en Bas. S'acopla una mica, eh?
No.
Doncs tenim aquesta ruta que és més històrica, no? Persones que poden venir a la Vall d'en Bas, curiosides per aquest element històric, els facilitem aquesta ruta. Altres persones que tenen més interès a fer un turisme més familiar, el conte, no? O llavors també ja tenim aquest llibre per gent que està més interessada en temes de patrimoni, que és sobre els molins d'aigua a la Vall d'en Bas. Hi havia molts molins fariners. Llavors aquí tens l'inventari i ara el pas que volem fer en el futur és una ruta que tu puguis tenir el llibre però també puguis visitar aquests molins. De fet, n'hi ha un que és una formatgeria que està en procés de ser visitable, l'estem adequant, perquè llavors quan tu vinguis puguis d'una banda tenir tota la part acadèmica escrita i llegir-ho, però també ho puguis fer d'una forma més distesa, més lúdica, visitant aquesta formatgeria i que ells et fiquin en funcionament aquest molí. No, es tracta d'aportar un valor afegit de contingut a través de diferents productes. I sobre el que tu em comentaves de Dones de la Vall, per exemple, aquest llibre mateix està editat per una il·lustradora local, la Nina Bach. Val? Intentem col·laborar quan convidem o quan fem una acció a gent del territori, artesans, artistes. Que nosaltres ho fes una il·lustradora local era molt important perquè ella coneixia el territori i qui millor que una persona que ho ha viscut des de sempre perquè ho pugui plasmar. A més, intentem sempre treballar a través dels ODS, i una és l'ODS de la igualtat de gènere, i vam editar una trilogia de tres documentals que precisament es deien Dones de la Vall, que els vam passar a l'Auditori de Can Trona, que tenim una pantalla com de cinema, i eren entrevistes a dones rurals, però no només dones grans, dones joves, que també són dones rurals, encara que estiguin estudiant potser un grau a la UDG, però han nascut allà, no? I també tenen aquesta ruralitat impregnada. Llavors eren els diferents discursos i per nosaltres això també era un atractiu, que la gent que vingui allà doncs pugui conèixer tot aquest patrimoni a través de l'exposició, però també a través de documentals que podeu trobar a YouTube que estan gratuïtament a la vostra disposició, a través de llibres, a través de contes. I ara hem obert una nova línia, que són els tallers, que aquests tallers venen molt vinculats a aquesta recerca que m'has comentat de Som Vall Bas. Durant l'estiu del 2019 vam fer una col·laboració amb l'Smithsonian, en què Es van fer moltes entrevistes a diferents agents del territori a través d'estudiants de l'Autònoma i de l'UDG, en què van fer com un inventari de patrimoni immaterial. Val? Ja sé que és difícil definir el patrimoni immaterial, com ens han comentat abans, però ho vam intentar i el que vam recollir és que la gent tenia molta por de perdre aquesta saviesa ancestral, les llegendes, les tradicions, els oficis. Per exemple, teníem a la Vall d'en Bas una persona que es deia fer vímet, a fer cistells, coves. Aquesta pràctica s'estava perdent perquè ara molt poca gent aprèn a fer embalcar cadires, per exemple. Llavors, des de Can Trona tenim una aula pedagògica i vam contactar amb una noia de Serinyà que es dedica a fer tallers i ensenyar a fer cistells de vímet. Que a nosaltres això ens va semblar una idea genial perquè a la vegada els cistells de vímet poden substituir el plàstic, que és el que volem intentar ser sostenibles. No? Llavors, aprens una tècnica que és ancestral, que és un patrimoni immaterial, però a la vegada li dones un ús actual que és substituir aquest plàstic que urgentment necessitem eliminar. I a més, hi ha una encara més enllà, que l'ONA es dedica a fer amb aquestes fibres vegetals obres artístiques. No? Per exemple, ja ha fet algunes instal·lacions d'art efímer en alguna rodona de l'entrada del poble, doncs grans estructures, no? I tenim la idea aquest mes d'agost de fer un taller d'aquests participatius per fer una d'aquestes estructures efímeres. O sigui, hi ha la part de patrimoni immaterial, la part sostenible i la part artística, no? I és com una mica tancar el cercle. I no sé, ja em sembla que ja he parlat molt.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta introducció. En Ricard Fernández és llicenciat en geologia, geòleg, però també és membre de centres de guies de muntanya de Montserrat, és el responsable de la secció d'excursionisme i ens agradaria, si ets tan amable, que ens expliquessis una mica en què consisteix la vostra feina i també, si m'ho permets, m'agradaria introduir també una pregunta. No? Normalment quan es parla de turisme es parla en termes econòmics. No? Quin és el guany que obtenim del turisme? Quins són els beneficis del turisme des d'un punt de vista econòmic? Però tu que convius a diari, no? o habitualment amb les persones que fan excursionisme per la muntanya, per ells, no? Per aquestes persones, quin creus que pot ser el seu guany? Guany material, físic, espiritual? Fins a quin punt el turisme doncs, repercuteix en la salut emocional o espiritual de tots nosaltres?
Doncs gràcies per la pregunta. Perquè certament, i ara doncs, retornant-te una mica, doncs, això, la nostra idea és potser passar d'aquest turisme fordista a un turisme anarquista. En el sentit que els anarquistes realment demanaven, exigien o volien tornar a la natura com un d'aquells processos de transformació de les persones, era natura i cultura, per realment aconseguir una societat millor. I no és que un anarquista volgués destruir l'Estat, el que volia és que tothom fos Estat participant responsablement a partir d'aquest coneixement adquirit, a partir d'uns valors que podien trobar a la cultura i a la natura. És aquest el guany que nosaltres intentem proporcionar, perquè pensem que no tan sols el senderisme és una pràctica esportiva, jo realment renego absolutament d'aquesta visió, perquè sobreposa en perill el que és el terreny sobre el que ens movem. No podem considerar l'espai natural com un equipament esportiu, perquè això li treu molt de valor. I nosaltres a sobre hem generat diguem, el nostre know-how a través del que és el concepte d'espiritualitat i de la noció del sagrat. Que clar, a Montserrat molta gent això ho associa a religiositat. I penso que, contràriament, o sigui, nosaltres els occidentals tenim un greu prejudici amb les religions. I aquest prejudici no existeix pràcticament arreu del món, només nosaltres el tenim, com hem segregat aquesta visió d'una manera de viure i d'entendre la nostra vida. Montserrat és un entorn tan abrumador, que tot això salta molt a la vista, però pràcticament nosaltres aquest concepte l'apliquem a qualsevol altre entorn que no només portem gent d'excursió a Montserrat, portem a tot arreu del món, del món, o de Catalunya, per gent de fora i per gent de Catalunya. Per què? Perquè no estem mostrant un pintoresquisme, sinó un canal de transformació personal basat una mica en aquests conceptes antropològics de l'espai liminal. Amb aquest, o sigui, l'activitat, el senderisme, és un territori que surts des d'un punt de, diguem, de confort fins a un altre punt de confort. Aquesta trajectòria, que és l'activitat que fem, és un procés d'aprenentatge i de transformació. Però no tan sols això, sinó que sobre l'entorn natural l'hem d'entendre com un entorn de salut. I moltes vegades aquesta salut s'ha associat a la pràctica esportiva, no a la pròpia permanència en aquest entorn. La nostra filosofia és que aquest trànsit, que l'ha de fer cada persona i nosaltres l'acompanyem, no induïm a que vegin el paisatge tal com nosaltres volem, sinó que aquestes persones l'han d'interpretar a la seva manera. Nosaltres ho farem, doncs, a partir d'uns valors universals, com poden ser els símbols, com poden ser uns valors, perquè, de fet, qualsevol paisatge és compartit arreu del món per uns elements molt bàsics, com ser la roca, l'aigua, el bosc, el cel, la cova. I amb això està associat, i totes les cultures treballen a partir d'aquests elements i juguen, perquè per mi cultura implica aquesta relació humana amb la natura, aquesta comprensió que necessitem i que bàsicament en un espai sagrat és la lent que totes les societats, que totes estan associades a espais sagrats, és la lent amb la que contemplen la resta del món. Un visitant de fora pot comprendre perfectament allò que està visitant a partir d'aquests valors universals perquè també els comparteix des del seu lloc de referència. Aquesta és la nostra base de treball.
Molt bé, moltes gràcies. I ja finalment, i així coneixerem totes les persones que integren la taula, jo no sé si us parlo de destins arrelats, si teniu alguna, us ve algun input o de natura local o de fer en país, però jo ara us vull presentar una persona que un bon dia va tenir una idea, una iniciativa, podríem dir un somni, no sé, Toribio, no? I va doncs, desenvolupar una activitat molt vinculada amb la natura local i també amb les tecnologies d'informació i comunicació, d'aquesta part de tecnologia. Ens podries explicar una mica quina és la gènesi, com neix tot això i cap a on va natura local? I quin balanç fas després d'un cert temps de recorregut?
Molt bé, gràcies. Bueno, Natura Local va néixer bueno, prèvia a la tecnologia, no? A mi i al meu soci, el Juanjo, ens agradava anar a la natura, però bueno, amb una actitud una mica de curiositat, de conèixer, ens podíem passar pues un matí amb una hectàrea anar mirant plantetes, no? o descobrint coses, no? I vam pensar a l'aparèixer les noves tecnologies que volíem transmetre aquesta curiositat, no? I llavors, bueno, vam estar donant-li moltes voltes i vam pensar que, ostres, que creant uns itineraris, interpretant-los i posant la mirada en els petits detalls de les coses que et pots anar trobant quan vas a la natura, volíem transmetre això, volíem despertar aquesta curiositat que nosaltres teníem, la volíem despertar en els altres, no? I va ser quan vam crear Natura Local. Natura Local és una plataforma amb vocació això de crear la curiositat.
Sembla com que no els...
Vale, ho intentaré des d'aquí. Bueno, Natura Local, després de donar-li voltes, vam crear una plataforma web i app que permetés a la gent gaudir d'aquestes propostes. Llavors nosaltres ens dediquem a crear propostes de turisme, que nosaltres diem 360, perquè per una banda volíem posar en valor aquests itineraris que nosaltres interpretàvem i els posàvem a dins d'una aplicació que permetia a la gent gaudir-ne, vale? L'aplicació els hi permetia seguir aquests itineraris i els hi anava posant aquestes pinzellades perquè enfoquessin la mirada en aquests petits detalls, però però també vam pensar, ostres, només els itineraris, quan nosaltres anem a descobrir un territori, ens agrada també conèixer, pues, no sé, pues, quines coses es poden visitar en aquell poble, on està l'itinerari, quins són els productors locals, quins productes podem comprar allà que els diferenciïn d'un altre lloc, i després també volíem deixar la petjada, bueno, pues, ja que la gent hi va, pues, que econòmicament ajudi a reactivar les economies locals. Llavors, per una banda vam crear la web perquè pensàvem que havia de servir d'aparador, perquè moltes vegades es creen les propostes però no arriben a la gent, i llavors que aquesta web faria que la gent fent cerques pues, trobés aquelles propostes que després podien gaudir i seguir amb l'aplicació. I també vam pensar que era interessant construir una comunitat al voltant d'aquesta proposta, bueno, que hem anat fent créixer al llarg dels anys. I bueno, preguntaves una mica la situació del projecte, doncs perquè us feu una idea, ara deuen haver-hi uns 230 destins de tota Catalunya, pot haver-hi, ara no, últimament no ho he mirat, però igual hi ha uns 900 itineraris interpretats a la plataforma, i tenim una comunitat activa d'uns 60.000 usuaris que la fan servir. Descàrregues n'hi ha més, però...
Molt bé, ja ho heu vist, eh? Tenim aquest viatge virtual, crec que hem fet una presentació inicial de qui són i com justifiquen la seva presència aquí. I ara vull fer una segona ronda de preguntes i m'agradaria que parléssim ara de la demanda d'ells, dels visitants. No? Normalment, sempre que dissenyem un producte, el fem pensant des de nosaltres, com és lògic, no? Què fem, què oferim. Ara m'agradaria que fessin l'exercici contrari, que és difícil, i parléssim de com són els que venen i quina distància hi ha entre el que havíem imaginat, no? que voldrien i que farien, i el que realment fan. I torno a tu, Eduard. No? Crec que convé i ens convé una segona part d'explicació del que estàs fent. Com ha reaccionat el públic a, doncs això, haver de pagar per anar a un espai natural, que estigui limitat? També els feu passar pel centre d'interpretació inicialment, si fins a quin punt això permet doncs, donar una sèrie d'inputs. I més globalment a les planes, no? El projecte de Naturalment, com l'esteu desenvolupant i sobretot des d'aquesta perspectiva de la demanda.
Bé, com ha canviat aquesta demanda? Jo crec que amb totes les mesures que hem anat aplicant, el que podem dir, i ara ja sí que es pot dir, perquè a més estèticament fins i tot es veu com ha canviat en aquest temps, el públic que venia ha sigut molt diferent del que venia al que ve a dia d'avui. El que avui ve, doncs, potser no ve tant amb una idea d'explotació d'aquell medi natural, d'anar-se a banyar, d'anar-ne a fer un ús intensiu d'aquest espai natural, i en canvi sí que en aquest moment doncs, el que venen a fer doncs, és una visita més contemplativa, més fer fotos, més fer tota la ruta, disfrutar de tot l'espai en general. Els veus, jo crec que potser la imatge que ho simplifica més, i no us quedeu amb la caricatura, però hem passat dels flotadors a les xiruques. Hem passat d'aquell turisme que venia amb flotadors i que massificaven aquest espai on la gent es podia anar a banyar, que ara també ho fan, no dic que ara no es faci, però amb aquesta idea d'acabar visitant també tot l'entorn que tenim, i això hi ha hagut un canvi molt, molt clar. Quina és la valoració? Nosaltres quan hem fet els processos de participació, que són anuals, cada any es van fent aquests processos de participació on es consulta la gent del municipi, també fem enquestes de satisfacció, quina és la percepció del visitant que tenen d'aquest espai natural. I la percepció ha anat en augment de valorativament molt més positiva, d'un espai massificat, on la visita era de baixa qualitat, on hi havia molta gent per veure un mateix espai que era molt petit, on aquest conflicte que tu visualment el percebies, doncs ells el notaven en primera persona, perquè al moment d'accedir en aquell espai natural doncs havien de deixar passar 10 persones més, uns que anaven amb nens, els altres que anaven amb flotadors, els altres que anaven... Tot això passava, i ara la visita és molt més agradable i la gent realment la valoració que en fan és molt més positiva. També és veritat que nosaltres hem treballat molt en simplificar aquesta visita, i això de vegades semblava com una contradicció, que en un moment determinat on nosaltres diguéssim, escolta, és que nosaltres volem posar ordre a tot aquest visitant, doncs els hi poséssim més facilitats al mateix moment, més facilitats d'accés, més facilitats d'aparcament. Per què? Perquè jo que tinc família, que també m'agrada fer turisme, i jo crec que tots a la nostra mesura som turistes quan sortim de casa nostra, també ens agrada trobar facilitats. Jo no aparco malament perquè m'agradi, aparco malament de vegades perquè no tinc cap més opció i tinc el nen que em plora, l'altre que vol anar al lavabo, l'altre que vol fer... Per tant, també hem de pensar en aquest visitant quan ve, a quines facilitats li donem. Si li posem difícil, evidentment acabarà portant-ho a comportaments que potser no són els desitjats. I per tant, tot això ha anat confluint i ho hem anat fent progressivament, però sí que enteníem que la qualitat de la visita havíem de pensar molt en el visitant que necessitava. Per tant, hem posat un aparcament a l'entrada del poble. I això que dius, home, aquestes contradiccions que a vegades a la gent els hi costa entendre. Soltes, dius que no vols que vingui tant de visitant i en canvi els hi poses més fàcil. És que precisament posant-los-hi més fàcil és quan els comportaments seran més normals, seran més dirigits, seran més respectuosos amb l'entorn. Per tant, aquestes contradiccions que en un moment determinat podien semblar que estaven fent al llarg dels anys s'han vist doncs, que realment doncs, han tingut un fruit, no només en el comportament d'aquests visitants quan venen, en la satisfacció dels visitants, sinó a la satisfacció dels propis habitants del municipi, que han vist com aquests comportaments realment doncs, són molt fàcils a dia d'avui en la convivència del dia a dia. I evidentment, permanentment, ho haurem d'anar revisant, perquè els comportaments canvien, els interessos canvien, els vehicles amb els que la gent ve també han anat canviant. Per tant, hem d'anar adaptant. Cada any doncs, fem aquesta reflexió que ens hem trobat l'any passat, que no ens hi havíem trobat mai. Podem adaptar-nos, podem canviar, podem fer alguna cosa per millorar la seva visita, podem facilitar que això no xoqui amb un impacte negatiu sobre l'entorn natural, podem facilitar que no xoqui amb un impacte negatiu sobre els visitants del territori. I finalment veiem això, doncs, que la visita acaba sent agradable, no només pel que resideix, sinó també pel que visita. I una anècdota una mica de dir els primers anys que van fer pagar, que va ser just després de la pandèmia, de fet, el mes de març del 2020, quan tothom estava preocupat per si compraven mascaretes o no compraven mascaretes i tots els ajuntaments anaven buscant això com si fossin bojos, nosaltres també estàvem buscant per tot arreu, però jo amb en Marc Vilou, que en aquell moment era el gerent de la Fundació Amis, deia, escolta, que si estiu hem de fer pagar. I en el primer Consell d'Alcaldes que tenim de nivell de Garrotxa dic, escolteu, aquest estiu que ve hem de fer pagar per entrar als entorns naturals perquè tindrem una sobrefreqüentació com mai hem vist. I em diuen, ostres, ara estàs preocupat per això? Sí, estic preocupat per això. Estava preocupat per això, estàvem preocupats per això, perquè què ens deia el NAS? Ens deia que si la gent havia estat tancada a casa, quan sortissin, voldrien natura, voldrien entorn natural, voldrien respirar, voldrien retrobar-se amb els seus, voldrien desconnectar de les televisions, de les pantalles, dels ordinadors, voldrien tot això, i això només es podia trobar en els espais naturals. Per tant, en aquell moment que tothom estava pensant en això, nosaltres estàvem treballant a marxes forçades per tenir una plataforma per poder fer les reserves de reserva a l'entorn natural. Estàvem treballant doncs, perquè la gent ho tingués fàcil, estàvem habilitant més aparcaments, estàvem habilitant més millors accessos perquè la gent ho tingués més fàcil. I a la vegada vam dir, ei, i en comptes de ser 1.000, sereu 200. I això va passar en aquest moment. Segurament la pandèmia ens haurà portat en un moment que serà... Bueno, que hi hauran hagut canvis més accelerats i un procés que ja teníem en ment i que hi havíem estat treballant anys abans i que dèiem això en 2 o 3 anys hem d'arribar aquí, la pandèmia en un moment determinat ho accelera, però ha estat un element que ha accelerat, no ens ha portat res de nou, ja ho vèiem, ja ho notàvem, el que sí que també, bueno, la gent també ha estat més oberta a segons quins canvis i finalment ho hem pogut fer doncs, potser d'una manera més accelerada. Però que el resultat final ha estat més positiu per tots, i a més perquè cada any fem aquestes enquestes i ho preguntem a la gent, tu vens, no vens, no, és que jo sóc assidu de cada any, ara trobes molta gent que diu, escolta, i podem comprar diversos tiquets? Podrem comprar per diversos dies? I els dius, no, perquè tenim a 15, 16 dies vista, està tot ple. O sigui, la gent ja reserva 15, 16 dies o fins i tot 20 dies, ja de vegades en el cor de l'estiu, està tot absolutament ple. La restauració tenen absolutament ple. Fan més reserves als restaurants. O sigui, el turisme que ha vingut s'ha estructurat i quan venen, venen a passar el dia. Com que vinc a passar el dia, busco l'allotjament, busco tot el restaurant i ho preparo. Preparo d'aquella visita que sé que vaig a un lloc on té una pressió i com que té una pressió m'he d'organitzar. I hem notat aquestes bondats. Per tant, a nivell de sector turístic notem això. Doncs un restaurant que et diu, escolta, estic fent 2 menjadors, cosa que jo no m'havia passat mai, i estic fent el menjador a la 1, 1:30 i estic fent el menjador a les 3, cosa que això en un municipi com les Planes els que no ho coneixeu, les Planes no era un municipi especialment turístic, potser molts d'aquí no n'havíeu sentit a parlar mai abans de tot el tema de l'entorn natural. Jo us poso una anècdota, a mi el 2011 em fan president de Turisme Garrotxa i un dels comentaris que em fan al moment de prendre possessió és dir, i l'alcalde de les Planes què té a veure amb el turisme? I el 2019, quan plego de president de Turisme Garrotxa, diuen, però vindrà un regidor, no, de les Planes a la Junta perquè volem qui sigueu. Aquest ha estat el canvi de 8 anys, un canvi de model d'un municipi que turísticament no tenia una afluència de visitants important i que de cop i volta no només tenim una afluència de visitants important, sinó que tenim una afluència estructurada, ordenada i que arribem al territori i que surten contents de l'oferta que els hi farem.
Molt bé, gràcies, Eduard. Sandra, tu que tens perspectiva, has notat un canvi en el turista, diguem, en l'última dècada, en els últims anys, has notat una transformació i també una transformació quan passen per les teves mans, és a dir, abans parlaves, per exemple, d'un producte enogastronòmic. Creus que el guiatge, la interpretació, ajuda a que després d'aquella experiència el visitant sigui un altre, que quan va al restaurant doncs aquell arròs el veig d'una altra manera, quan passa al costat dels camps d'arròs entengui doncs allò que abans no veia?
Doncs mira, començaré per aquí, perquè vam intentar doncs, bueno, fer una mica d'enquesta a la gent que venia a fer aquesta experiència, que com deia la vam estrenar l'any passat, i alguns dels testimonis ens van dir, per exemple, un que ens va impactar molt perquè ens va dir mai més un gra d'arròs serà igual per mi, o sigui, ja me'l miro d'una altra manera. Hi havia un altre doncs, que també parlava, bueno, destacava molt doncs, l'aportació de cada una, perquè cada una de les tres que conjuntàvem aquest producte, aquesta experiència, doncs, aportava doncs, la seva visió, la seva mirada particular d'aquell patrimoni natural, cultural i humà que estàvem explicant. Altra, a veure, no sé si ho tinc per aquí. Ah, sí, algú ens va dir que és com si li haguéssim entregat un secret molt, molt especial, no?, sobre aquell espai. No? Per tant, jo crec que sí, que la gent que doncs, fa aquesta experiència doncs, bueno, ve amb una idea i llavors surt amb una altra. De fet, ens hem tornat molt exigents, el públic s'ha tornat molt exigent. Després de la pandèmia, la gent, com tu deies, tira a fer experiències a l'aire lliure, també busca grups petitons, per tant, es tracta de crear experiències molt acollidores en què nosaltres, per exemple, intentem arropar el grup des de que arriben fins al final. Segueixo. Ara. Així me sentiu igual de bé? Sí? Fantàstic. Doncs intentem arropar el grup des de principi a fi, o sigui, els arrebem, els acompanyem, jo faig tot el que és la visita, la ruta guiada pels arrossars, que passem per un lloc molt bonic, que és el petit antic estany de Pals, que a més ho fem durant la posta de sol, que la llum doncs, il·lumina els camps, hi ha un joc de colors i de llums fantàstic. Els hi vaig explicant una mica no només el procés del cultiu, sinó la història que hi ha al darrere, perquè s'adoni valor a allò que després menjaran. De fet, l'arròs de Pals és quasi bé avui un miracle, no?, que l'estiguem menjant. Hi ha una història al darrere de moltes revoltes, de problemes de malària, de paludisme, de reial ordres que prohibien el cultiu de l'arròs i que el van prohibir durant molts i molts anys, durant dècades. Per tant, és important que se sàpiga aquest passat, però també ho connectem amb el present, no?, amb el que s'està fent avui, amb els arrossaires que hi ha, com es treballa, i llavors doncs, això ho portem a taula, no? També amb aquests grups que tenim ara, doncs, el que veiem també és doncs, que busquen doncs, això, experiències autèntiques, perquè són gent del territori, per tant, no li vingués en qualsevol cosa. Volen viure alguna cosa diferent. Estan acostumats a venir aquí, almenys, de fet, amb això us vaig escoltar. Els experts dèieu que havíem de treballar aquest any amb gent del territori, amb gent de sud de França, i vaig haver de fer un canvi brutal de la meva web, vendre doncs, directament online, perquè jo feia sempre per mail i treballava molt també amb turoperador americà, per tant doncs, aquí vaig ser a fer un canvi. Tenia públic local, públic del territori, però en petita mesura. I llavors doncs, te'n dones compte d'això, no? Que la gent d'aquí doncs, el que vol és que una mica doncs, aprofundir, no? Que arribar al moll de l'os. I clar, d'alguna banda ja pensava, ostres, però si jo ja ho tinc, jo és el que estic fent una mica, no? Amb les meves rutes ja és una cosa ja més treballada, per tant doncs, bueno, vaig tenir-ho que desenvolupar. Una cosa que també ens exigeixen i que també s'adapta una mica en aquest producte és el quilòmetre zero, eh? Tots són productes quilòmetre zero, l'arròs és arròs de Pals, estem parlant de les vinyes, del vi de les vinyes de Pals, estem fent servir el suro que tapa les ampolles d'aquest vi de les empreses sureres d'aquí de Palafrugell, que aquí doncs, jo també aprofito la meva part d'arrels sureres per explicar una mica la tradició del suro, la cultura que hi ha al darrere, què feia el meu pare quan obria una ampolla, no? Són tot de cosetes que vas afegint i que van donant valor al producte i sobretot tot, també la part sostenible, no? El respecte a la natura, que intentem doncs, que el nostre pas sigui imperceptible i que això també doncs, tingui un pes important durant la ruta i que la gent també s'ho endugui a casa, no?
Moltes gràcies, Sandra. Laura, no sé si has notat també aquest canvi darrerament del perfil del visitant, no? D'aquest més contemplatiu, d'anar, diguem-ho així, del que ve de Barcelona i se'n va doncs, a veure un espai pintoresc, a la necessitat d'entendre millor doncs, la identitat d'aquest lloc, la seva personalitat. I després vosaltres treballeu un camp que de vegades està una mica denostat, però jo trobo que és molt important, que és l'escolar, no? També. Com l'orienteu, com el plantegeu, com és aquest nen o nena un cop ha passat per vosaltres, si penseu que doncs té una visió diferent del territori una vegada ha passat per les vostres mans.
Doncs d'una banda sí que hem notat aquest canvi i de l'altra ja tenim un sector del turisme que sí i una part que encara no. També amb el tema de la pandèmia va augmentar molt les visites d'autocaravanes al municipi, de gent que va amb furgonetes, i potser aquest públic no té tant aquesta vessant, ja hi va arribant, també, a mica en mica. Això és una banda, i l'altra sí que cada cop venen famílies que ens repeteixen i que saben que venen a fer coses. No venen simplement a fer un passeig, sinó que volen anar a visitar una granja o volen agafar unes bicicletes i fer un tram de bicicarril i conèixer on es poden aturar. I també bueno, nosaltres tenim una app que és el Vas de Màgia, que tu pots descarregar el mòbil i fer visites autoguiades, i això ha funcionat molt. O sigui, el fet de que la gent pugui descobrir per ella mateixa el territori fa que llavors et repeteixin, perquè saben que tornaran i descobriran una altra cosa un altre dia. Llavors també l'equip de govern està apostant per obrir nous ramals de la Via Verda, que és el tram de bicicarril, per intentar fomentar una mica aquest turisme de bicicleta. Ja el teníem, però el volem incrementar, perquè encara s'utilitza molt el cotxe. Aquesta és una realitat. I bueno, el futur que volem és arribar a aquest turisme que ens diu l'Eduard, que de moment encara conviu amb aquest altre turisme que és més, que improvisa més, que és més, va, avui m'aixeco i vaig allà. Clar, el fet de no planificar ens comporta també problemes, per exemple, ho comentàvem abans a fora, doncs, vaig a les Planes i està ple, què faig? Agafo el cotxe i vaig cap a la Vall d'en Bas, però la Vall d'en Bas també ho té ple. Què li diuen? Doncs vés a l'Alta Garrotxa, i l'Alta Garrotxa diu, bueno, pareu d'enviar-me gent, no? Vull dir, clar, si no fas aquesta planificació, que ara ja amb Turisme Garrotxa s'està gestionant la central de reserves i hem d'anar tota la comarca a la una, però al final si no el que fem és ens anem passant la pilota, no? I aquests turistes que no han planificat la seva sortida, que l'ideal és que des de casa ja haguessin vist que estava ple i no haguessin arribat fins a la porta de casa seva amb cotxe. Però clar, un cop són allà, què fem amb ells? No? Els hem de poder donar una sortida. I llavors és també intentar coordinar-nos, no, una mica entre nosaltres, de dir, val, doncs, potser avui no et podràs banyar, però pots fer aquesta ruta o tens aquesta aplicació i demà, amb temps, t'ho reserves i pots anar a fer la ruta dels Gorgs. No? Encara ens queda una mica per arribar que tothom tingui aquesta educació o aquesta pedagogia, no? que ens falta també. La idealitat encara no hi hem arribat. I llavors el que em comentaves del públic escolar, si nosaltres rebem escoles al nostre centre, tenim tres activitats, una precisament és sobre la cultura de l'aigua, l'aigua com a mitjà, perquè la Vall d'en Bas té un gran aqüífer a sota i també és on neix el riu Fluvià, i llavors és conscienciar una mica sobre l'aigua, ja donem aquesta part ambiental. En tenim una altra que és sobre la història dels pagesos de Remensa, de Francesc de Verntallat, que és una figura molt important al nostre territori, i una altra més enfocat als remeis, les plantes. Nosaltres tenim una figura que es diu la bruixa Maigarda, que és, també ja tenim el gegant al Mallol, que és un dels pobles de la Vall d'en Bas, i a través d'aquesta figura de la bruixa intentem explicar també una mica temes de gènere, no? De que les dones també han sigut importants, també tenien coneixement. Llavors intentem transmetre aquests valors de la Vall d'en Bas als nens que visiten el centre, i creiem que sí, que la mainada poder a vegades és més receptiva que els propis adults, i que llavors quan ells arriben a casa poden explicar, ostres, tornem a la Vall d'en Bas, que tenen no, un paisatge molt bonic, que és, bueno, jo penso que sí, que aquests vincles de que vinguin a escoles són molt importants per fer consciència i aconseguir que respecti el territori.
Mm-hmm. Ricard, jo encara estic corprès de la teva intervenció, no sé, jo sé si hem de fer una següent jornada sobre turisme anarquista, jo crec que s'escau perfectament. Mira, normalment en els estudis sobre espais, diguem-ne, similars al de Montserrat, hi ha un de Machu Picchu, hi ha un d'Austràlia, es diu que hi ha com dos tipus de visitants, si no tres, quatre, però bueno, com a mínim dos per simplificar. Hi ha un, diguem-ne, que ja va totalment mentalitzat del que va a veure i va predisposat i va, diguem-ne, connecta fàcilment amb l'entorn. Hi ha un altre, no?, que hi aterra per motius diversos, no?, però que ha creat una mena de barrera amb l'espai i que la seva experiència, doncs, està molt lluny dels primers, no? Jo no sé si tu, des de la teva experiència, denotes l'existència d'aquests dos perfils, no?, el que abans d'anar a la visita ja té aquesta necessitat, anem a dir-li, espiritual, no?, i el que no, el que simplement va, doncs, perquè forma part d'un cert catàleg de visites i ho fa, si tu notes aquesta dicotomia. I en tot cas, si és així, en el segon grup, creus que després de la visita, malgrat tot, hi ha un procés de transformació o aquesta barrera és molt difícil d'arribar?
A veure, sí que... O sigui, el problema moltes vegades és que treballem a partir d'expectatives i el turisme religiós genera una expectativa molt, molt concreta i molt estandarditzada, perquè de fet és un dels principals turismes que em sembla que hi ha en el món, no? I a sobre, com occidentals, a sobre tenim una altra càrrega, que és la del prejudici i la de la por al proselitisme religiós. Des d'aquest sentit, també i actualment, jo penso, empalmant una mica amb tot el que estàvem parlant, crec que és un moment crític de cara a la direcció que estem prenent, perquè evidentment, intuïtivament, el públic en general està descobrint que cal un acostament per un tema de salut mental, física, cultural, de valors, social, un acostament a la natura i als espais naturals i als espais sagrats, perquè aquests espais, intuïtivament, i estem parlant de temes emocionals, sempre han cridat. O sigui, nosaltres som éssers humans. Som un animal que pensem d'una manera determinada i actua en funció d'aquesta plasticitat cerebral que tenim, que ens fa, doncs, reaccionar en funció de les experiències que hem tingut prèviament, no? Vull dir, la transformació justament parteix d'aquest intent, doncs, de trencar aquestes connexions neuronals. I ara em fico en neurociència, perdoneu, però és que és superinteressant, perquè amb tots aquests temes emocionals els hem deixat de banda i penso que és fonamental avui en dia doncs estripar aquestes expectatives i generar-ne generar unes percepcions noves a partir d'aquest trencament, d'aquest, o sigui, perquè els nostres ulls veuen allò que vol, o sigui, el cervell filtra allò que té ja prèviament emmagatzemat, o sigui, captem molt per la vista i el cervell classifica, i classifica en funció del que té prèviament. Justament l'acció del ritual, l'acció de l'espai liminal, consisteix en estripar aquest prejudici previ o aquesta expectativa i generar-ne de noves, perquè aquestes connexions neuronals et faran veure les coses d'una altra manera. De fet, els rituals o el propi joc, i el joc és molt important, funciona així, no? Ens ha passat una mica de tot, perquè aquest espai liminal és potencial, absolutament potencial. Pot passar o no pot passar. Per què? Perquè això no depèn de mi, depèn de la persona que ve. I això implica que, clar, vull dir, jo puc acompanyar i puc facilitar, puc fer que en lloc de lliscar per aquest territori, aquest palimpsest que és el paisatge, que se reescriu una vegada i l'altra, no? I nosaltres utilitzem també el recurs del literari de Bakhtin, no? del cronotop, no? Aquesta vinculació de l'espai i del temps que podem, per intentar estripar tot això, no? Ens ha passat de tot. A mi m'ha passat particularment, doncs, una dona que em va repetir una excursió a través d'Airbnb. Ai, el que he dit ara, Airbnb Experiències. Compte que va començar bé i ha acabat molt malament, perquè a sobre ja tenim el problema de la industrialització, fins i tot de les experiències en entorns naturals. I m'estic trobant, doncs, casos de gent molt atreta pel nostre producte, però que m'envia 60 persones de cop. I els he de dir, no, para, perquè a sobre, a veure, si jo puc tenir, o sigui, puc intentar aconseguir aquesta experiència transformadora per la qual tu m'has vingut a veure, necessito unes ràtios de guia client que tu no voldràs assumir, perquè això tindrà un cost. Aleshores, pot ser que passem i llisquem en lloc d'aconseguir aquesta adherència sobre aquest sentiment de pertinença. Pot passar, com ha passat, per exemple, el més impactant per mi va ser un cop d'una dona que va venir a través d'Airbnb, com us comentava, d'Estats Units, i venia amb el seu fill, un galifardeu gairebé de 2 metres, ja començava a tenir una miqueta de bigotet, just 17, 18 anys devia estar, molt bé, i bueno, fem l'excursió, és una excursió, doncs, que fem per les ermites de Tebes, amb tota aquesta càrrega, és una excursió bastant densa en quant a valors i transmissió, i a dalt del lloc més alt, que és la Miranda de Santa Magdalena, que és un lloc molt agradable, que tothom s'hi troba molt a gust, si fa bon temps, li vaig dir, ostres, jo, a tu em sones molt, però jo t'he vist alguna altra vegada, i se'm va posar a plorar. Com una magdalena, justament, a la Miranda de Santa Magdalena, fixa't, no hi havia pensat mai. I ostres, se'm posa a plorar i diu, mira, és que jo vaig estar amb tu l'any passat, vaig fer exactament aquesta excursió. I ara, a casa nostra, ens hem trobat que el meu fill, aquell galifardeu que corria per allà, que havia desaparegut en aquell moment, diu, en acabar els estudis vol entrar a l'exèrcit dels Estats Units i se'n vol anar a matar moros por ahí, no? I clar, no sabem com fer-li canviar d'opinió. I vaig dir, mira, tu i jo ens anirem de vacances, ens anirem a un lloc on jo he estat i vull que escoltis una persona. Diu, aquesta persona ets tu. Bueno, jo em volia tirar d'altabaix en aquell moment, perquè, òbviament, això és molt bèstia. Sobretot a mitja excursió, ja. Començant a parlar els arquetips de l'ermità, del guerrer, jo què collons dic ara? Bueno, el fet és que aquell territori, jo sóc el conductor, aquell territori és tan transformador que aquella persona va veure aquest potencial per aconseguir que el seu fill canviés d'opinió, allà que reflexionés. El xicot estava allà, assegut, contemplant. Clar, vaig dir, no has entès res, perquè si jo dic que són valors universals, això ho tens al costat de casa, collons, no cal que vinguis a Montserrat una altra vegada. Però, efectivament, aquesta persona va descobrir un potencial en un espai d'aquests, no? Ara bé, és molt perillós, o sigui, sí que també estem veient uns canvis, per exemple, dones. La major part de gent que ve d'excursió ara mateix són dones. que això sempre explico, que és amb aquest canvi de visió, amb la crisi climàtica i com ha anat la tecnocràcia, amb, això ho deia Simone de Beauvoir, no? Que els homes ens hem atribuït la cultura i la tecnologia i hem deixat les dones amb la natura perquè són cícliques, bueno, amb aquest prejudici, i anàvem tots al capdavant, no? Marxen, no? Com en una excursió amb un sender estret, i de cop i volta hem de recular, mitja volta, i ara qui està al davant? Ara al davant estan les dones perquè la mirada que estem fent és cap a la natura. I aquest comportament el notes quan la gent té aquesta receptivitat. Coi, i aquesta gent són dones. I els homes encara ens cal una mica de recorregut, víctimes com som d'aquest patriarcat, de recuperar aquest espai emocional que ens fa connectar amb aquest entorn bueno, i així es veu. I així es veu. Tot i així, s'està generant una indústria que fa que també s'estandarditzi tot. És el cas, per exemple, dels famosos banys de bosc. Vull dir, ara tothom fa banys de bosc. Tothom. Bueno, i tu què fas? Ah, jo també faig un bany. I com el faig? Agafo uns clients, els deixo enmig del bosc i dic, tornaré aquí una hora. Això és precipitar-los al bosc gairebé, no? Però clar, escolta, jo com em faig un bany de bosc? Quedo esgotat. I suposo que el Gerard doncs, també et podrà explicar coses d'aquestes. Vull dir que hem compartit una formació nosaltres doncs, i entenem que és un complex, que és una cosa molt específica que es pot aplicar en altres temes, però que ens estem adonant que s'està aplicant, o sigui, des de la indústria turística també s'està aplicant aquesta visió de dir, coi, la natura, això és un xollo tu, anem a industrialitzar la visita a la natura. Hi ha un pool molt important perquè després de la pandèmia, com heu dit, la gent s'ha abocat a l'entorn natural, s'ha abocat. Nosaltres ho vam avisar, la presidenta de Selvans i nosaltres, com a Guies de Montserrat, vam escriure una carta, abril 2020, dient, obriu les portes a la natura, però controleu els accessos, tindrem molts problemes d'hiperfreqüentació. El guiatge pot ser una eina de regulació perquè afegeixes valor i controles determinats espais que si obres malament, després podem discutir si aleshores qui es pot permetre pagar un guia i qui no. Això és una altra història. Però ens estem trobant també doncs, que està tot molt remogut i crec que l'administració no ens està venint al darrere. Encara estem esperant 2 anys més tard que algú ens contesti. 2 anys més tard, per via oficial, ningú ens ha contestat. Hem estat a la taula de Natura i Salut de Catalunya, a la taula d'ecoturisme. Zero. Zero. Resposta d'una consellera quan vaig fer arribar la carta al Consell Executiu de la Generalitat de mà d'un parlamentari. Ai, mira, estan parlant de natura, potser que ho passem a agricultura. Perquè em sembla que estava pensant més en el capità Enciam i de l'Enciam a agricultura deu haver un pas. No hem sabut res més. Vull dir, perquè veieu una mica, però amb referència a la primera pregunta, hi ha receptivitat si tu t'hi adreces. Si no, jo crec que encara cal un llarg camí i és a través de les escoles que hi hauríem de treballar. Però portem unes quantes generacions perdudes ara. Ja està.
Gràcies. Toribio.
El que jo digui ara...
Ara, has parlat de 60.000 persones, 900 itineraris, per tant, d'aquí, qui té una visió més de conjunt ets tu, no? Qui tens una visió més panoràmica. Faria la mateixa pregunta, estàs notant un canvi, és a dir, estem redefinint el model de visitant per un costat i per l'altre, tu tens els dos tipus, entre cometes, de client, no? El visitant final i l'intermediari, que serien les destinacions que no deixen de ser una mica els teus clients. Creus que estan ben connectats, que estan ben sintonitzats? I faig una última pregunta, si vols introduir la idea aquesta que estàs treballant del producte local, també, no? del productor que l'estàs integrant dintre de la teva iniciativa.
Vale. Bueno, a veure si puc.
D'aquí agafa el que vulguis.
Si
puc contestar-ho tot. Canvi sí que hem notat, sobretot vam notar molt després de... Bueno, quan es van aixecar els confinaments, es va multiplicar per tres la freqüentació de fer servir les nostres eines. I en aquest aspecte dic que nosaltres som molt curosos amb les propostes que fem. Totes les propostes que hi ha a la plataforma són consensuades pels destins. O sigui, no hi ha cap proposta que no estigui validada pels destins. I fins i tot hem desactivat propostes sobrefreqüentades, no? que podien ser sensibles. A principi de la plataforma, perquè nosaltres... per una mica per dinamitzar la comunitat, bueno, enviem unes newsletters, depenent de l'època de l'any, fent diferents propostes, i amb les xarxes socials pues, bueno, pues, comunicàvem una mica aquestes propostes. No? I molt al principi vam veure, això va ser en concret allà a Canet d'Adri, no? que fèiem una publicació d'un GORC i vam veure que allò se'n anava la mare. No? I llavors, clar, nosaltres venim d'una vocació precisament sensible, no? amb el medi. No? Llavors, som molt curosos amb les propostes que es fan. De fet, tenim propostes a espais, jo què sé, doncs tenim propostes a parcs naturals, també. I es fa servir la nova tecnologia i les propostes una mica per vehicular la gent, per conduir la gent i per promocionar aquelles propostes que es pensen que són les que... O sigui, es guarden racons més sensibles i no es promocionen i aquestes propostes no hi són i precisament es mostren aquelles que l'impacte de la gent pot ser menor. I per una altra banda, el fet de tenir una proposta àmplia bueno, permet una mica pues, difuminar la gent, que no estigui tothom al mateix lloc. No? I per una altra banda, aquesta nova manera, no? de portar la gent a la natura més sensible, no? O sigui, no anem a consumir, la gent arriba allà amb un salt, en un lloc que és preciós, increïble, i ho consumeix com el que consumeix patates fregides. No? I no? Diu, bueno, seu-te, gaudeix i valora el que tens a davant. I clar, nosaltres modestament, o sigui, no ens podem comparar en absolut, ni volem ser competència dels guiatges, que ja ho heu vist, que és molt més apassionant que amb una aplicació. No? Però... Sí. No, amb això també ho tenim clar, però penso que també fem una feina de formigueta, no? de dir, bueno, pues, escolta'm, no vagis per la natura com el que va pel supermercat. No? O sigui, ves per la natura amb atenció i a poc a poc... I jo ho veig, aquesta transformació, perquè jo sóc usuari també de natura i m'encanta, és la meva passió. I quan vaig amb les meves filles o porto gent, anem amb amics, jo ja ho veig, que ells a la motxilla ja porten la guia, bueno, aquestes guies del Toni Llobet. O sigui, la gent ja va al medi amb una... No? Aquest canvi, això fa uns anys no era més difícil de veure. No? Uh-huh. I, bueno, i aquest és una mica el nostre granet de sorra. I ara me'n recordo de les preguntes.
No, jo crec que ja has contestat bastant bé el plantejament que et formulava. Millor, ens queden 5 minuts, però jo crec que estaria bé que obríssim micros i que si algú vol fer alguna pregunta en general o en particular, doncs que la pugui fer. Si us sembla, la recollim totes i deixem que la taula doncs, hi participi. Hi ha una persona que vulgui fer alguna pregunta? Comentari, reflexió, crítica?
Las personas que decideixen anar a fer aquesta visita a la natura també ja s'organitzen, diguéssim,
Vale, queden formulades. No sé si n'hi ha més de preguntes. Hi ha alguna persona més que vulgui fer alguna pregunta? No? Tanquem micros. Bueno, responem i així acabarem.
El festival, el Plan Estiueja't, precisament neix en un moment d'impotència de l'Ajuntament de no saber què havíem de fer amb l'espai natural. Escolta, oferim-los alguna cosa més a fer, perquè si no tothom se'n va al riu. I neix una mica d'aquesta voluntat de dir, escolta, tenim un seguit de visitants, a veure què podem fer doncs, per treure'ls d'aquest doncs, focus que semblava que tot era riu, no? Però el Pla d'Estiueja ens funciona i de cop i volta, des del primer any, agafa vida pròpia i acaba sent un producte que en aquell moment no venia a ser la intenció. I agafa una vida fins al punt de que d'aquest últim estiu doncs, tenim 4.500 espectadors que venen aquí. Evidentment, molts dels espectadors que venen també acaben doncs, pernoctant en el municipi, disfrutant durant el dia d'alguna visita, de l'entorn natural i tot plegat. Però en aquell moment neix així, o sigui, ens neix per una casualitat de dir, escolta, inventem alguna cosa per treure el focus d'atenció en un punt determinat. Veiem que funciona i els dic que ja heu d'inventar coses que ens funcionen. Perquè, clar, com anem inventant, val més que actuem respecte a allò que teníem el problema, no? Perquè al final el problema era l'entorn natural. Una mica la reflexió que abans també feien. Nosaltres també truquem moltes portes en un moment determinat i començàvem a dir Generalitat, Consell, Diputació. Algú té alguna idea de què fotem en aquest espai natural? Perquè, esclar, aquí tothom molt parla d'espais naturals, però no, ningú no ens donava cap solució. I a dia d'avui ningú ens ha donat cap solució. A dia d'avui ningú no ens ho ha donat una empara d'un marc legal on nosaltres puguem fer tot això que estem fent. Ho estem fent perquè som l'única administració que som responsables del territori. Punt. I com que ho hem entès així, actuem. Que segurament no hi ha un marc que ens permet, segurament, però és clar, és que som els únics que ens fem responsables de l'entorn. S'ha acabat complementant i al final aquestes coses que ens vam inventar en el seu moment, com el festival o el Plan Estiueja, doncs bé, ha acabat sent un complement que jo crec que molta gent doncs, ha acabat coneguent doncs, perquè acaben també vinguent en això i acaben doncs, sent un complement d'oferta amb públics diversos. Un públic sí que és el mateix que hi ha per nocte en el poble que acaba vinguent a disfrutar. No són del tot coincidents, potser no, depèn de quin concert són una mica més i depèn de quin concert són una mica menys perquè toquem temàtiques molt diferents.
Jo crec que els públics, tot i que són diferents, clarament, però crec que poden arribar a ser complementaris. Jo no crec que tots els clients que venen al guiatge vagin guiats sempre i cada dia, no? Tu els coneixes més, en aquests, jo, vosaltres els coneixeu més. I el que sí que penso és que el nostre usuari, que a poc a poc entri a conèixer, pot ser un client potencial del guiatge perquè nosaltres tenim un topall i nosaltres l'únic que fem és començar a donar unes pinzellades, però si vols aprofundir amb el coneixement de la natura, evidentment amb l'aplicació pues et queda curt, no? Llavors entra una mica la seva feina.
Sí, de cas, un apunt. De fet, coincideixo amb tu, és imprescindible que hi hagi un ventall de possibilitats i que siguin complementàries. Vull dir, penso més en una opció seva com el que el famós Wikiloc, que és més una xarxa social que no pas una altra cosa, que també és una eina útil, jo l'utilitzo. Jo l'utilitzo perquè com hi ha tanta cosa, allà remenes i trobes de tot. Però hem de pensar que actualment i després de la pandèmia, possiblement, que devem estar, jo crec que més d'un 30% de la població de Catalunya o més deu sortir al medi natural. Vull dir, i això s'ha de vehiculitzar a través de determinades plataformes. Qualsevol és bona si s'està oferint un valor afegit que faci apreciar això que s'està visitant i anem cap a una pedagogia. I aquí entren doncs, aplicacions, guiatges professionals, centres excursionistes. Heu de pensar que a Catalunya tenim els centres excursionistes com un pal de paller associatiu imprescindible fins ara i que ara s'està morint de fàstic i està envellint la població de la gent que està portant els centres excursionistes. I crec que això no ho hem de permetre. Però, esclar, penseu que si estem parlant potser de 3 milions de persones, 2 milions de persones escampades pel medi natural, els centres excursionistes ara mateix deuen ser uns 80.000, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya 45.000, què fem amb la resta? Per on passa aquesta gent? I les escoles?
Bueno, qui els educa, no?
És que jo he vist, darrerament, estic veient nanos que van, anem a Sant Jeroni, vinga, doncs anem a Sant Jeroni a excursió. I la motxilla? No porten motxilla, van amb la bosseta del súper, amb el bocata, però si han de sortir de casa, els pares els haurien d'haver dit, jo em va sense motxilla. No, és que els pares tampoc ho saben ja. Estem perdent generacions, eh? Per tant, aquí hi ha una gamma impressionant d'opcions que no podem descartar cap ni una, eh?
Poden gaudir-ne. De fet, jo per una banda faig visites guiades, però també per l'altra, o rutes guiades, però per l'altra banda també faig publicacions perquè la gent pugui fer-ho pel seu compte, perquè entenc que hi ha aquest públic també. I a més, ara amb això de la pandèmia, que hi ha hagut un allau de gent a la natura, sense ton ni son, que diuen, no? Perquè ara els hem d'educar aquesta gent que no estava acostumada a sortir a la natura a com s'ha de comportar a la natura, perquè des de la pandèmia cap aquí, els que correm una mica el territori, que correm boscos, camins, camins de ronda, corriols, te'n dones compte de la mà de brutícia que deixa la gent, que és una cosa impressionant, i que és una falta de respecte a la natura, però i també d'educació, no? Perquè era gent que no estava acostumada, la gent que estava acostumada de tota la vida a sortir ja sap com s'ha de comportar. Però realment ens hem trobat amb que jo, per exemple, abans de fer rutes de les que he de fer amb els meus clients, jo passo prèviament i les vaig netejant, les vaig mantenint netes, eh? I vaig amb les meves pinces, la meva bossa i perquè te n'adones compte que, a més, una cosa, tenim sempre la mirada cap endavant. Nosaltres mirem el paisatge d'aquesta alçada, de l'alçada dels ulls, recte cap allà. Si veiem el mar, però si miréssim a terra, si poséssim la mirada a terra, quedaríem espantats de la mà de brutícia que hi ha. I a la que comences a mirar a terra, te cau la cara de vergonya. I quan portes grups realment doncs, a ensenyar un territori tan bonic com el tenim, tan bonic com és, però que no el tenim ben cuidat, doncs realment te cau la cara de vergonya. Per tant,
és una assignatura a les escoles.
Correcte, correcte, correcte. Que les escoles, permeteu-me, perquè jo també estic ficada en un grup que es diu Jo camino, jo recullo, que fem moltes escoles i te n'adones compte que les escoles, el que és a primària, s'està treballant molt i molt bé. És a secundària. Secundària és com ja es perd. O sigui, sí que hi ha a vegades una assignatura, que és la medi ambient, però que és optativa i, per tant, doncs, qui ho tria, fantàstic, però qui no ho tria, doncs, ja ho perd completament. I en aquesta edat és en l'edat en què es perden, no? aquests valors que podés adquirir a l'escola, potser no a casa, perquè a vegades també ens passa això, que s'ensenya molt a l'escola, però a casa potser no tant. Hi ha famílies que sí, que són, però altres que no. I llavors és una altra assignatura pendent aquesta, la que tenim.
Jo penso que és que s'hauria d'incloure l'excursionisme dins del currículum escolar. Com una aula més on desenvolupis molts continguts i moltes competències. I no és per carregar feina en els professors, perquè això ja se'n poden encarregar escoltes, centres excursionistes i guies. Penso que és molt important que recuperem la tasca de l'excursionisme com una eina social.
Totalment.
Tenim dues preguntes i amb això tancaríem. La professora Núria Galí.
Sí. Hola, bon dia. Em dic Núria Galí, soc professora aquí a la Facultat de Turisme. La meva pregunta és que la majoria d'iniciatives que heu anat comentant us heu centrat molt en aquest creixement exponencial que ha tingut la demanda de turisme nacional. La meva pregunta és, preveieu un creixement del turisme internacional? I si és així, si ja heu començat a pensar en què fareu si hi ha una allau de turisme internacional que arribi també als pobles, a la Vall d'en Bas, als arrossars de Pal, ja no a la platja, sinó als arrossars, a les planes, etc. Gràcies.
Hey, José García, si li podem passar el micro, sisplau. En José. No, però millor micro. I tancaríem, que així donaríem pas a la següent.
Més que una pregunta, era per confirmar les xifres que donaves tu, Ricard. Actualment, el govern francès està comptant, no és un ministre, però és un alt càrrec del govern francès que s'ocupa del senderisme, compta que el 90% de la població fa senderisme, perquè fa camí, l'esport que fan són anar a caminar a la natura. Les xifres són al·lucinants, vull dir, a tot arreu estan passant any rere any, pujant de 10-15% el nombre d'excursionistes, entès com el que jo deia, sobre el que dèiem nosaltres sobre el senderista invisible. I clar, és increïble, però el senderista invisible no és controlable avui en dia.
No sé si voleu respondre a la pregunta i la reflexió que s'han plantejat.
Jo respon la primera pregunta, l'allau de turisme internacional.
Me sent? Ara?
Sí, sí.
Val, esperem que no arribi una allau de turisme internacional. I què faríem? Jo faríem el mateix que hem fet amb aquesta primera allau de turisme nacional, perquè al final el turisme, vingui d'on vingui, som persones igual. I el que faríem és intentar obtenir més recursos, perquè estic molt d'acord amb l'Eduard que les administracions locals, com a mínim en el nostre cas, que som municipis petits de pocs habitants, la Vall d'en Bas som 3.000 habitants i gestionem un territori natural de molts quilòmetres que serien equiparables al que és el municipi de Barcelona. Vull dir, necessitem més recursos per protegir aquesta natura i per poder vehicular tota aquesta arribada de gent que evidentment s'ha de regular i que estem treballant per regular. Llavors, els mateixos mecanismes que serveixen per regular el turisme nacional han de servir de la mateixa manera pel turisme internacional, no hi veig una diferència. No sé si l'Eduard vol afegir alguna cosa.
Sí, jo, a mi m'agradaria comentar, i una mica anant a buscar una mica la doctrina de José Antonio, que en el context actual de crisi energètica, tot el que és aquest turisme de vols econòmics tard o d'hora s'haurà d'acabar. De la mateixa manera que els desplaçaments amb turisme, i ja ho estem veient ara mateix, i això, si és que jo ho veig, o sigui, l'altre dia vaig carregar 45 litres de gasolina, va costar 75 euros. O sigui, tot es farà més car, tot es farà més difícil. I justament l'evolució del turisme haurà de ser, és el que us dic, no de lleure, sinó de necessitat i de cultura i de transformació. I això segurament evolucionarà cap a una acció més local. Aquí, en aquests espais, jo penso que és molt útil una acció com, per exemple, la Carta Europea de Turisme Sostenible, que fa que agrupacions locals puguin administrar i filtrar, si s'escau, aquesta afluència de gent. I penso que són espais, per exemple, jo conec la del Priorat, que estan ara a la segona fase, la Garrotxa ens porteu la bandera ja de fa molt de temps, Montserrat comencen a parlar-ne, els ports ara mateix s'ha de constituir el fòrum permanent, perquè s'és conscient de que ha d'haver un filtre. I per tant, l'administració local, i ja no és l'administració en majúscules, sinó en minúscules, que són els custodis, que no n'hem parlat d'això, però els custodis, que és la població local, que vosaltres sí que heu parlat, i nosaltres no, que és un element fonamental per fer entendre el valor d'aquest territori, és imprescindible. Aleshores, el turisme exterior, hem d'entendre d'una vegada per totes que per més que clamin des de l'administració que el 80% de la facturació és de turisme exterior, el que queda en el territori no té res a veure amb aquest nivell de facturació. I ja em sembla que hi ha estudis que demostren que municipis que reben un turisme de molt volum i baix preu són els que tenen la renda per càpita més baixa de Catalunya. I per tant, hem de canviar una mica el xip i potser potenciar un turisme una mica més tranquil, més humil, amb més ànim d'aprenentatge i no aquestes grans masses de creuers que ens poden venir, se'ns passen pel damunt i que a sobre són accions que ens obliguen a tenir una mobilitat de 24 hores perquè ens obliguen a tot. No? Penso que hem de començar a canviar amb això, eh? I jo la clau és aquesta. Eh?
Jo només per contestar la pregunta, nosaltres ens basem en les dades que més o menys últimament anem tinguent una mica sobre la taula. Nosaltres veníem d'un turisme estranger d'un 30% abans de la pandèmia, aproximadament. Jo sempre em baso en una conferència que un dia vaig escoltar pels 25 anys de turisme Garrotxa que el senyor Donaire va donar al Teatre d'Olot, on l'escenari de que la mobilitat per turisme es podia disparar. Per tant, jo crec que el que passa actualment, i de fet fa pocs dies vaig assistir a un congrés de vies verdes a València on des de la Unió Europea doncs, hi havien comissionats de turisme que estaven explicant doncs, quina era l'evolució dels pròxims anys, on potser hi hauria un desplaçament del que són els avions cap a més trens, per tant, però això és una cosa que sempre que s'ha parlat és potser més conjuntural del moment, del tema dels preus dels carburants, dels tipus de carburants, de que es descobreixin doncs, vies més ecològiques de poder viatjar, però l'escenari que se'ns plantejava en aquell moment, doncs, el senyor Donaire, en aquella conferència, nosaltres la mantenim vigent. Què canviarà? En aquells punts on ja està regulat, res. Farem més díptics en altres idiomes. No canviaran res més que això. El problema el tindran tots aquells espais que no estiguin regulats, que en aquest moment doncs, són el 99% dels espais que tenen algun tipus de figura de protecció, com xarxa de Natura 2000, com espais PEIN, però que no tenen un ens regulador a darrere. Aquests tindran un problema i aquests és on jo crec que hem de posar el focus els pròxims anys com a administració.
Bé, podríem continuar durant tot el matí, però les coses tenen un principi i un fi. I hem arribat al fi d'aquesta taula. Jo vull agrair a tots cinc doncs, la vostra loquacitat i fins que heu aportat el vostre talent i la vostra mirada. I si us sembla, sense cap pausa, passem a la següent i darrera taula. Gràcies.